Bona nit, són les 11, les 3 de la matinada en la repetició i aquí comença el segon acte del cabaret elèctric d'ICAT FM.
Cabaret elèctric. Elegància a preus populars.
Joaquín, però que també em faràs un separador, a part d'aquest d'elegància a preus populars, amb les paraules del pintor de Guinovart dient que si s'acaba el petroli perquè no es pot acabar el progrés. 60 minuts que ens queden de programa, connectarem amb el Marc Serena, el nostre home que sempre doncs, ronda per la xarxa, però avui està rondant per un món molt més real. L'hem enviat de tour per Europa i avui connectem amb ell perquè està a Suècia, concretament a la capital, a Estocolm. Anirem també cap al Teatre Tívoli de Barcelona, on la Montserrat Virgili acaba de sortirà de la segona sessió, de la segona interpretació d'aquesta obra anomenada Stalin, amb Flotats com a protagonista i director, però ara és el moment de fer una mica de safareig. El podeu veure a través de la nostra webcam, és un dels nostres col·laboradors, s'anomena Pedro Soler, bona nit i benvingut. Bona nit. Amb el Pedro ja li vam sentir la veu l'any passat, quan vam passar un reportatge sobre l'Hangar, del qual n'ets director d'aquest centre de producció d'arts visuals que de moment es troba al Poblenou. He fet bé de dir aquest de moment?
Penso que estem bastant arraiats ja, o sigui que sembla que no ens mourem.
Molt bé.
O sigui que tenim l'assegurança que estarem allà per, espero, almenys 10 anys més.
Doncs nosaltres també ho esperem des d'aquí, des del cabaret elèctric. Fa uns moments on t'asseus tu en aquesta mateixa cadira, s'asseia en Guinovart i li preguntàvem què li semblava, doncs, per exemple, em sembla que a partir de demà, aquesta nit s'ha inaugurat, els oients ja poden assistir al MACBA, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a veure aquesta retrospectiva d'aquesta prehistòrica del videoart, que és Joan Jonas, em sembla que fins i tot ella vindrà aquí i també col·laborarà amb vosaltres i ell parlava d'aquest tema, no? De que l'art endollat, el videoart en aquest cas, i que us toca a vosaltres els d'Hangar, l'interessa, però que la tecnologia sempre ha de ser vista com una eina i el missatge a passar és un altre, no? No sé si subscrius aquestes paraules i pots afegir alguna cosa també.
Sí, és clar que són tècniques, no? Que són allà, són eines per fer passar el missatge, no? I penso que la Joan Jonas ho fa servir d'una manera molt llegera, molt improvisada. Això dit, clar, hi ha també una línia de recerca que és els elements formals, no? O sigui que tot el treball de gent com Solo o les Uri Basulka, els històrics, no? Que han fet un treball amb la matèria mateixa del vídeo, no? O sigui, amb l'abstracció, etc., no? On realment els aspectes formals també formen part del missatge, o sigui que el que seria la pintura seria, per exemple, Tàpies o tota la... tota la gent que han explorat, o sigui, la mateixa materialitat, diguem-ne, de la pintura, no?
I és que quan ha entrat el Pedro Soler a l'escenari del cabaret elèctric sonava aquesta cançó dels Sex Pistols, God Save the Queen, i no sé, he interpretat que t'agradava per la ballaruca que feies. Ahir en parlàvem al programa amb en Quico Amat, que seguint una mica la moda d'altres grups han dit que es tornen a juntar, no sé si ho sabies, Pedro.
Sí, ha llegit avui, efectivament. Sí,
I què t'assembla tot això?
Home, entenc que necessiten calers, o sigui que ho fan per guanyar diners, i em sembla interessant que ha tornat Glenn Matlock al grup, que va ser el bassista original, diguem-ne, abans de Sid Vicious, i res, o sigui que tothom té que ganar la seva vida, de veritat.
Doncs la veu del Pedro Soler no és l'única que ens acompanya avui des dels estudis d'ICAT FM a Girona. Agraïm al control central i als tècnics de Girona que facin possible aquesta connexió. Doncs de manera virtual també s'asseu amb nosaltres el Toni Cots. Bona nit i benvingut, Toni.
Hola, bona nit. Com
anem? És el director d'aquest Sites of Imagination, que té lloc a Girona. Va començar el dia 24 i acabarà el 23, i aquests dies són els de més efervescència, de més activitat.
El dia 24 i va acabar el dia 23?
No, va començar el dia 4 i acabarà el 23.
Ah, perdona, t'havia entès malament.
No m'he explicat jo malament, digues, digues.
El dia 4 ha començat perquè ha tingut aquí la gent que ha arribat de diferents països i el dia 23 se'n van cap a Marsella, sí.
Hem de dir que és la segona edició d'aquest projecte, Sites of Imagination. L'organitzeu, l'animal a l'esquena, aquesta, no sé si n'he de dir associació o entitat. Qui sou l'animal a l'esquena?
Doncs l'animal a l'esquena és una associació en aquests moments, encara ara. Es va fundar l'any 2001, La base va partir d'una companyia de dansa que es diu Malpelo, que són la Maria Muñoz i en Per Ramis, i estem situats a un àmbit rural, a Salrà, molt a prop d'aquí a Girona, avui, que més o menys som una associació i també estem treballant a nivell de la creació, però estem situats a un àmbit rural, que és una cosa bastant diferent del que s'entén per creació normalment.
De fet, a vegades costa també trobar espais urbans per la creació, i si no que li diguin a la gent de l'hangar. És així, no, Pedro?
Sí, que trobar espais urbans... Cal lluitar i cada cop més difícil, de fet. A Poblenou hem perdut molts espais els últims 2-3 anys i, efectivament, està en lluita constant d'intentar obrir espais a la ciutat, encara que hi ha un projecte ara a l'Ajuntament que es diu Fàbriques de Creació, que tenim molta esperança que anarà, diguem-ne, alliberant espais per la creació.
En el vostre cas era volgut estar a Salrà?
Bueno, en el nostre cas potser anem a parlar de fa 20 anys aviat, o 15 anys. Vull dir, jo crec que Barcelona ha anat creixent i ha anat també consolidant un potencial de molts tipus, però potser a nivell del que és la creació contemporània s'ha anat quedant cada cop més minsa, perquè no és el problema de la gent que està treballant, sinó més aviat de com s'està urbanitzant la ciutat així mateix, com estàveu dient fa un moment, cada cop és més difícil trobar espais per treballar. Sí.
Parlem de Sites of Imagination, 5 equips de directors de teatre, coreògrafs, actors, músics, escriptors, artistes de vídeo, de so, de diferents ciutats i cultures de la Mediterrània, estan convidats aquests dies a estar a Girona i voltants, com dèiem, Salrà també, per acabar desenvolupant i produint 5 treballs artístics basats en conceptes, en mapes, en itineraris, en relacions, en experiències que justament giren al voltant d'aquest tema, de la ciutat contemporània, de la ciutat somiada i de la ciutat ideal. Gent de diferents disciplines artístiques que no sé si junts poden arribar a una mateixa conclusió, a tenir les ganes de, amb aquests 5 projectes, passar, com dèiem fa un moment, no? un mateix missatge.
Bueno, en principi el projecte parteix amb la voluntat també de fer que de la Mediterrània només no sigui un espai dividit per una frontera imaginària que es diu nord i sud de la Mediterrània, en el sentit del sud de l'Europa i el nord de l'Àfrica, sinó també buscar de manera que gent que treballa des d'altres poblacions, ciutats, cultures molt diferenciades de les nostres aquí en el sud d'Europa, puguem treballar conjuntament. Aleshores, aquest projecte parteix a partir d'una temàtica que es diu ciutat i cos, i hem anat treballant al llarg d'un any per buscar també una relació amb dues ciutats principalment, que són Beirut i Estambul, i aleshores ara en aquests moments hi ha gent tant d'Estambul com de Beirut treballant aquí, i el resultat són aquestes 5 peces que es presentaran.
Beirut i Estambul, però també Lisboa, Eslovènia...
Exacte, això és Europa, sí.
Sardenya i Marsella.
Exacte, sí.
No sé si m'he deixat algú.
No, ho has dit, però Càlleri, perdó, sembla que... Càlleri,
sí,
Marsella,
Sardenya,
Lisboa...
Sí.
Ljubljana, i aquí nosaltres des de Girona, Catalunya. Sí.
Molt bé. I com funciona la feina amb artistes de diferents procedències?
Bueno, la feina funciona... A veure, el plantejament està de que cada projecte dels 5, que es presentaran al final ara, aviat, demà, en realitat, cada projecte també és un projecte que ha inclòs altres artistes que no tots treballen conjuntament, sinó que no estem parlant de 5 projectes de 5 companyies, sinó que cada projecte en si també ha invitat a diferents artistes de diferents llocs per treballar, i també de diferents disciplines o diferents modalitats de l'activitat que fan. I aleshores també això ha estat un llarg diàleg i una manera també d'itinerar a través del que podria ser la manera de cadascú d'aquests artistes de treballar des de la seva pròpia disciplina, no?
I els projectes veuen la llum al final d'aquest estatge o s'han de seguir treballant en el temps? Aquests 5 treballs artístics dels 5 equips?
Aquests 5 projectes, en realitat, aquí enceten, diguem, amb el públic, s'enceten amb el públic, però també després hi ha aquesta continuació i aquesta continuïtat amb el que és la gira, i per tant això es tindrà que anar veient com acaba d'evolucionar fins a Ljubljana, que és on acaben el 20 d'octubre.
No sé com veu el Pedro aquesta col·laboració entre artistes de diferents procedències. De fet, a l'Hangar, doncs, em sembla que també molta de la gent que hi treballa també ve de fora, no? De fet, treballeu una mica així, donant acollida a artistes de fora.
Penso que és molt excitant i penso que el projecte del Toni aquí és una via cap al futur molt interessant. M'agrada molt el que diu de trencar aquesta frontera imaginària del Mediterrani, que em sembla que és un dels grans retos, diguem-ne, de l'actualitat. I penso que només pot ser enriquidor això, no? De que es contamina les cultures entre ells, i penso que és la cara, diguem-ne, positiva de la globalització, no?
I es parla de ciutat ideal i de ciutat real. Com han imaginat aquestes ciutats ideals als artistes? Si pots parlar d'algun cas, d'algun projecte.
Sí, puc parlar del projecte, que és el projecte que parteix del propi equip que l'Animal a l'Esquena ha proposat. Són, en aquest cas, gent, a més, d'una manera paradoxal, gent que dos d'ells són residents a Euskadi, un altre és resident a Brussel·les i l'altre, l'última persona, és resident a Barcelona. Per tant, també estem parlant de gent com es diu, dessituada o fora del que podria ser el nostre propi context geogràfic. Aleshores, per poder fer aquest projecte, la gent va anar a Beirut, vam estar treballant allà amb altres artistes, es van donar xerrades, conferències, tallers, no només per part nostra, sinó també de les persones que estaven allà treballant, es van accedir també als serveis dels altres. Vam tenir converses amb gent molt interessant, gent que també després ha estat present en el projecte d'una altra manera més indirecta, potser a partir d'escriptura o de contactes que hem anat desenvolupant. Per exemple, hi ha un artista ara aquí que ha vingut libanesa que es diu Randa Mirza, del qual estem fent una exposició de les seves fotografies, que va guanyar el Premi Fotogràfic d'Arles l'any 2006, que es diu Habitacions Abandonades.
On es pot veure aquesta exposició?
A la Mercè, aquí, al Centre Cultural de la Mercè. Això ja està obert. També hem contactat amb un altre arxiu, que és Escala Luan, que és de Libanès Plastic Arts. I aquest és un arxiu molt, molt interessant, també, que recull tant amb creació vídeo d'artistes, per tant, del Líban, però també d'altres llocs d'aquesta zona geogràfica. I en aquest cas també tenim tres programes de vídeo que s'estan presentant també a la Mercè.
Perquè, de fet, la mostra és multidisciplinar, però els projectes poden ser només dansa o només música, o un mateix projecte o espectacle té diferents llenguatges?
En aquest cas, cap dels projectes que he estat seguint, vull dir, avui mateix estava sortint una sèrie de proves i d'assajos, cap és només d'una sola disciplina. Per exemple, per posar un exemple, hi ha una persona que és coreògrafa ballarina de Ljubljana. Ella, en aquest cas, ha invitat a tres creadors de vídeo a treballar amb ella, i després també té una persona en directe que està treballant tota la part de so. I això es reflecteix en l'espai de l'Auditori de la Mercè, que és una antiga capella, i per tant treballa al mateix temps alhora diferents imatges molt desenvolupades a nivell de vídeo, amb una idea molt més artística i abstracta que no pas narrativa i documental, i alhora hi ha aquest personatge d'ella que es va desenvolupar en una sèrie de textos, cançons, però també en algun moment molt treballat de cos i per tant coreogràfic, si es vol dir així. No?
A la nostra pàgina web hi hem penjat un enllaç a la web de l'Hangar i també a la vostra, Sides of Imagination. Si els oients entren aquí podran consultar el programa i podran veure aquests espectacles, podran ser vistos per gent de Girona i que s'acosti aquí a Girona, no?
Sí.
És a dir, que trobaran cada espectacle en quin espai es fa, o tot és aquí la Capella de la Mercè?
No, aquí estem a la Casa de la Cultura de la Diputació de Girona, que està, la Casa de la Cultura. Estem també a la Mercè, ocupant l'Auditori i la Sala Polivalent, on es fan l'exposició i els programes de vídeo. I després tenim una capella que es diu Capella de Santa Llúcia, que és un espai que s'utilitza poc, s'utilitza per les festes florals i aquestes coses, i allà també passen dues peces d'aquests equips, sí.
Oh. un minut i arribarem a un quart de 12 de la nit. De les 4 de la matinada, si escolteu la repetició, estem escoltant l'Agenda Tarannà, formant part d'aquest segell Banc Rover. De fet, són l'últim fitxatge, el primer amb una veu femenina, la de la Sabina Huit. Segur que algun dia passarà per aquí pel Cabaret Elèctric. Escoltem la veu del Toni Cots des de Girona, director d'aquest Sides of Imagination, i tenim també amb nosaltres el Pedro Soler, director de l'Hangar. Comentàvem que vosaltres doncs, teniu residents, molts artistes de fora, i que a més ara, amb la visita de Joan Jones, que em sembla que també vindrà a l'Hangar per fer algun tipus de taller dins del món del videoart, donat que ella va ser una pionera del videoart.
Sí, per un taller del dia 8 al dia 12 d'octubre. Si entreu a la pàgina d'Hangar o a la pàgina del MACBA es pot trobar a la fórmula de descripció. Fem al cap del que este internacional, fem intercanvis internacionals amb diversos centres, i aquest any afegirem, per l'any que ve, afegirem intercanvis amb Cairo, amb Corea i amb l'Argentina. Penso que el treball de Joan Jones és interessant, seguint una mica amb els comentaris de Toni Cots, amb la idea d'interdisciplinaritat, no? Que és cada cop més real, i diguem-ne el versant formal, diguem-ne, d'aquest mescla de cultures, també estem trobant davant una mescla de tècniques, diguem-ne, no? I d'eines de creació artística, i la Joan Jones és una pionera d'això, efectivament.
Doncs recordem als oients que si volen ampliar informació tant del que hi passa a l'Hangar com el que s'està fent aquests dies a Girona, aquest Sides of Imagination, però que anirà de gira per diferents ciutats mediterrànies, i que tfm.cat, la nostra pàgina web, on podran ampliar la informació a través dels enllaços de les seves webcams. Però havíem demanat també als dos convidats d'avui si podíem repassar algunes de les notícies d'actualitat. Per exemple, doncs, dilluns obria les portes a París un museu dedicat a l'arquitectura, i avui dimecres hem sabut que l'arquitectura cada vegada més forma part de les notícies d'actualitat, i com va passar primer amb els futbolistes, després amb els xefs, amb els cuiners, ara està passant amb els arquitectes, que són les noves vaques sagrades. Doncs Norman Foster serà el que reformarà l'estadi del Futbol Club Barcelona, i potser, ja que vosaltres, Toni, heu estat reflexionant al voltant de la ciutat real i la ciutat ideal, tendim molt a una ciutat on s'hi planten grans bolets arquitectònics, allò per anar-se a fer la foto, la Tour Eiffel del que seria el segle XXI, i cada vegada abandonem més una arquitectura, en aquest cas sí que és un art, però potser pensada més des d'un punt de vista social, antropològic i funcional. No sé com ho veieu, Toni, i si de cas després, Pedro, quina opinió teniu d'això?
Doncs que l'arquitectura, bueno, jo crec que l'arquitectura ha passat per moltes fases, no? Doncs això depèn una mica de com s'entengui l'espai urbà i l'espai públic, sobretot. Aleshores, jo crec que l'arquitectura en aquests moments està treballant-se molt des del que podria ser la monumentalitat, i per tant tot el que podria ser la manera com s'entén això, és a dir, el que és l'element arquitectònic, com s'integra en el paisatge urbà. Però també hi ha hagut molta arquitectura que ha treballat sempre des del punt de vista de qui habita a l'espai privat. I aquí és on jo crec que sempre continua havent aquest dilema, no? Vull dir, l'espai públic, com es defineix a través del, bueno, del landscape o l'skyscape, i d'una altra banda, com després el que ha d'utilitzar el seu propi espai privat, i que per tant habita aquest espai arquitectònic, com es troba o no relacionat amb aquesta visió de la nova ciutat, no?
Pedro?
Sí, sí, estic d'acord, o sigui que és una qüestió d'espai públic, i penso que moltes vegades no és considerar la posició dels veïns, no és considerar la posició dels habitants i les necessitats dels habitants de la ciutat, i es fa projectes així de molta visibilitat, intentant fer com la història de Guggenheim a Bilbao, no? Que va ser una mica l'exemple
paradigmàtic, no? Que el continent ha estat sempre més important que el contingut, no? El vas a veure per fora i a dins potser no saps ni el que passa.
Correcte.
Potser sí que s'hi entra, però l'excusa és el continent, no?
Correcte. I sobretot, què passa a la ciutat, què passa amb els veïns, què passa amb la gent a la ciutat. Ara, sí que hi ha, clarament, o sigui, a mi m'agrada molt la Torre Agba, em sembla un edifici fantàstic, però això no resta el fet que a Poblenou especialment estem davant d'un terratrèmol terrible a nivell urbanisme, que ha fotut molta gent fora, i sobretot que ha deixat moltes artistes sense espais de treballar, perdent així un capital humà absolutament important, tant dels artistes com de petites indústries, com de treballadors. O sigui, els gastos humans, moltes vegades aquests grans projectes són veritablement catastròfics, diguem-ne.
No sé si el Toni Cots des de Girona avui no ens veiem les cares, vol afegir alguna cosa sobre el tema arquitectònic a les ciutats?
Sí, sí, és que volia explicar una cosa de lo que vaig viure a Beirut, ara quan he estat allà un parell de vegades per aquest projecte, i era veure com d'alguna manera tot aquest nou desenvolupament que s'ha fet del centre de Beirut, downtown Beirut, a partir del moment que va haver-hi la guerra amb Israel, o Israel va agredir d'aquesta manera a Beirut l'any 2006, com es va fer una mobilització per impedir que la gent pogués accedir en aquest centre, el downtown que estava completament reconstruït, i a partir d'aquí com tot això ha anat paralitzant la vida, diguem, econòmica d'alguna manera, però també de com aquest downtown es va quedar a poc a poc desertitzant, no? I va quedar a poc res, i només queden aquests edificis emblemàtics, tots supermoderns, amb una gran quantitat de diners, alguns especulatius i alguns no tant, i d'alguna manera com això s'ha perdut vida, mentre que els altres barris, que no han sigut no els hi han fet la cara nova, tenen la pròpia vida i continua, i un dels eixos més importants d'aquesta ciutat de Beirut és Hamra, que sempre ha sigut el centre i l'espai més cultural, i també on tot el diferent tipus, diguem, de poblacions que estan a Beirut han tingut sempre accés, i com això continua sent l'eix o la columna vertebral de la ciutat de Beirut.
Jo mentre som la tertúlia vaig sempre posant etiquetes a les peces musicals. De fet, la nostra radiofórmula funciona així i clar, durant el programa, com que això no hi surt, em sento com obligada. Estem escoltant a Burbuja, que de fet és un artista, forma part d'aquest recopilatori que la Generalitat va treure sobre la música electrònica que es fa a Catalunya amb la vinentesa de l'edició passada del Sonar, però que també s'allotja o té un alter ego treballant a l'Hangar, no?
Sí, sí, treballa al Media Lab d'Hangar, o sigui, si vols venir a fer un plotter o si vols fer autoedició de vídeo, demanaràs hora i treballaràs directament amb ella.
Com es diu, Burbuja?
Es diu Merche.
Merche, molt. Sí. Doncs demanarem per Burbuja a l'Hangar. Tenim el telèfon a la Mercè Molís. Mercè, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Ella és periodista especialitzada en temes de la xarxa, també alguna vegada doncs, ha estat protagonista d'algun dels reportatges del Cabaret Elèctric, i t'hem volgut trucar tu també per comentar, a més amb el Toni i el Pedro Soler, unes notícies d'avui d'actualitat relacionades amb la xarxa. Avui hem sabut que la justícia turca ha ordenat bloquejar l'accés a YouTube perquè conté vídeos insultants contra Atatürk i Erdogan. De fet, el tribunal ha instat a la Junta de Telecomunicacions, l'organisme estatal que regula les telecomunicacions, que tanqui YouTube. Encara no s'ha fet efectiu, i tu potser ho sabràs millor que jo, Mercè, i si no comentem quina és conceptualment doncs, la importància d'aquesta notícia, però em sembla que a vegades el que fa YouTube és acabar traient aquests vídeos de la xarxa per no estar doncs, vetada totalment en un país, no?
Sí, exacte. Sí, sí, és això. O sigui, suposo... Bueno, això ja ho vam fer, o hi va haver un intent fa unes setmanes o potser un parell de mesos que això, que també apareixien vídeos d'aquests i doncs perquè la gent del país, o sigui, no és que tanquin YouTube, o sigui, la gent de Turquia en aquest cas el que es fa és doncs en els seus proveïdors d'accés a internet doncs se'ls diu que bloquegin, diguéssim, doncs l'accés de la gent de Turquia a YouTube. No significa que tanquin YouTube a tot el món, eh?
No, clar, no. De fet, el bloquegen de moment a Turquia, però després, si YouTube vol ser vist des de Turquia, la solució final acaba sent treure aquells vídeos del YouTube, suposo, no?
Sí, o sigui, ara mateix, si ara està bloquejat, hi ha formes, hi ha fórmules igualment, o sigui, no es pot... Internet sempre ha tingut aquesta característica, i és que... com se'n diu, enruta la censura. O sigui, tu et censuren, si accedeixes per un punt, doncs llavors pots agafar i accedir per un altre punt. El que sí que és veritat és que llavors s'han d'utilitzar, s'ha de saber una mica de tècnica, utilitzar el que es diuen proxies anònims, que bàsicament seria anar per un altre punt diferent, utilitzant anonimitzadors que permetin que no se sàpiga, a on vas. Si el proveïdor no sap a quin, no sap que vas a YouTube perquè vas a utilitzes anonimitzadors, doncs llavors, clar, no et pot bloquejar. El que passa que això ja és una solució que això, o sigui, la gent normal, diguéssim, com tu, com jo, com tothom, doncs això no ho sabem i, per tant, doncs és efectiu perquè la resta de la gent no podem fer-ho. I llavors la forma, doncs sí, que tornin a obrir YouTube, és que aquesta empresa, doncs, retiri els vídeos, que és el que sol fer. I és curiós que, o sigui, normalment ho sol fer sense que hi hagi d'haver una amenaça tan gran de que es tancarà l'accés des de tot un país. Vull dir, a YouTube han tret vídeos de l'Esgai mateix, parlant del cas d'aquí, no?, sense cap problema, o de televisions que han dit, tu, que esteu aquí emetent una cosa que és nostra, i la treuen sense problema. No sé exactament en aquest cas què ha passat. Possiblement, senzillament, el govern turc no se li ha acudit, que a vegades passa, anar-se'n a YouTube i dir-los que ho tregui, no ho sé.
Uh-huh. De fet, no és la primera vegada, com dius tu, que retiren vídeos. Aquest, aquí a Catalunya mateix, a l'any 2007, em sembla que un vídeo de l'espectacle Realidades Avanzades de la companyia Conserves, on hi apareixia una oficina de la Caixa, que anaven a sol·licitar alguna cosa en aquesta oficina, doncs la Caixa va demanar a YouTube que ho traiessin i ho van acabar traient, no?
Sí, això en concret era un vídeo que denunciava el tema de la vivenda, i anaven amb càmera oculta en una oficina de la Caixa a demanar una hipoteca, em sembla que era. I just quan, o sigui, quan entraven a l'oficina es veia, a dins l'oficina no es veia que era la Caixa, però just quan entraven sí que es veia que entraven a l'oficina de la Caixa.
S'hauria d'haver fet alguna cosa amb el Photoshop, o potser ja volien que quedés clar que era la Caixa. Però la qüestió és que, tot i que estem en aquesta època de l'internet, que sembla que des de qualsevol lloc, a qualsevol moment, podem accedir a qualsevol informació, censuren ja, no només amb el cas d'aquests vídeos o amb el tema, doncs, de tot el que seria la llibertat d'expressió, sinó, doncs, a Xina mateix, doncs, hi ha molta censura a internet. No sé si és una pregunta que faig tant a la Mercè com al Pedro, que el tinc aquí, com al Toni, que vivim certes censures també a la xarxa.
Per això penso que és tan important el treball del software lliure i de la gent que estan creant eines de publicació online i eines de comunicació que estan, com, diguem, gestionat per la pròpia gent, i llavors no es pot controlar d'aquesta manera.
No sé si el Toni o la Mercè volen afegir alguna cosa més.
Bueno, jo crec que la qüestió dels copyrights, els copyleft, i el que parlava també ara en Pedro, és una situació, per una banda, delicada, però per l'altra banda jo entenc perfectament que certes maneres d'accedir a internet i d'utilitzar-lo, i per tant també de poder descarregar-se des de músiques fins a vídeos, etc., i per tant també que hi hagin accessos directes pels que ho utilitzen, que s'ha de pensar molt bé per què certes coses s'han de regular i altres es poden deixar accés lliure. Vull dir, jo entenc perfectament que pugui haver una censura sobre qüestions moralment compromeses i políticament no incorrectes o no correctes. Vull dir, és un problema directament social. En canvi, en altres coses, jo crec que és molt important que pugui tindre aquest tipus d'accés i d'aquest tipus de navegació per la gent que també té una altra manera de treballar la informació, no? Jo crec. This song is based on a true story, which will be fine if it was an autobiographical. I could have told you why. I could have told you anything.
I aquests són els Super Furry Animals, que la setmana que ve els podreu escoltar aquí una entrevista al Cabaret Elèctric. No sé si el Toni l'hem tallat o la Mercè volia afegir alguna cosa, però jo tinc un altre exemple, en aquest cas totalment al contrari. La censura va ser física i a internet s'ha pogut veure tot això, i és que avui també hem sabut que 6 policies de Florida, als Estats Units, han reduït amb descàrregues elèctriques a un estudiant perquè estava fent massa preguntes al senador Kerry. De fet, el vídeo de quan ell feia les preguntes i la policia el parava i li feien aquestes descàrregues, de fet és un personatge relativament popular per sempre tenir aquest punt una mica contestatari, però ell només estava fent preguntes, no estava allà amb cap arma blanca o arma de foc, i clar, això s'ha penjat a internet i a hores d'ara doncs ja hi ha 500.000 d'entrades en aquest vídeo, no? És el que ens demostra el fenomen també d'internet.
Bueno, això no és només... No passa només als Estats Units, eh? Vull dir, avui mateix tenim el cas de la sentència del judici de les barricades que han sortit condemnats, i altres casos, en aquest cas amb temes de la Societat General d'Autors, que està posant denúncies a tot drap i a tot quisqui per qualsevol cosa que es digui d'ells. O sigui, en el cas de les barricades...
Estàs parlant d'una pàgina web de contrainformació, per definir-ho ràpidament, quan parles...
D'informació. Uh-huh. Sí, d'informació de l'esquerra alternativa. I, o sigui, hi ha aquest cas, hi ha el cas de l'Associació d'Internautes, o sigui, hi ha casos de tots els colors que es... O sigui, s'ha dit alguna cosa que crítica amb les GAE, i això ha portat a demandes, i a demandes de parlem de milers d'euros, o també doncs anar a YouTube i treure vídeos, i vull dir, el cas de la censura és a tot arreu, no és només d'internet, o sigui, el que passa que abans d'internet no ens enteràvem de les censures que hi ha en els mitjans de comunicació. I amb internet el problema és que hi ha una lluita de dos mons. Hi ha un món que estava acostumat a que quan no volia que se sabés alguna cosa, trucava a on fos i deia això que no surti, i no sortia. I ara el problema és que a internet hi ha una gran transparència i la censura és més difícil, i llavors aquesta gent no saben ben bé com fer-ho, no? I llavors s'haurà de veure, o sigui, ara hi ha una gran batalla entre els que volen censurar i els que no volen ser censurats.
Digues, Toni, digues.
Ah, m'estàs escoltant sense saber...
No, he sentit com si volies dir alguna cosa.
No, bueno, és que també està passant tot això de com es regularà tot això, no, a nivell d'Europa. Vull dir, tot això és el que s'està també discutint, i també tot aquest tipus d'avís de lo que és legal o il·legal, de baixar-se a partir de programes lliures, software lliure, des de vídeo a llibres, etc. Tot això també està creant, bueno, jo crec que una polèmica. Per
està,
jo...
està molt interessant, està molt interessant, sí. Actualment el tema.
Ja veig que hem de fer una altra tertúlia, perquè ara ja passen 2 minuts de 2 quarts i hem de passar a un altre tema. Agraïm la participació de la Mercè Molís, periodista especialitzada en temes de xarxa, també el Toni Cots, que des de Girona doncs hem pogut escoltar la seva veu gràcies al Josep Lluís Blázquez, el control tècnic de Girona, i el Víctor Lorenz, que està al control central aquí a Barcelona. Que tingueu molta sort amb això dels Sides of Imagination, en aquesta ruta que us portarà fins a Ljubljana. L'any que ve ja parlarem d'aquesta tercera edició. I el Pedro Soler, que el tenim aquí a Barcelona, a l'estudi del Cabaret, director de l'Hangar, doncs esperem que sí, creu els dits, perquè com a mínim per 10 anys més seguiu al Poble Nou. Gràcies a tots i fins la pròxima.
Moltes gràcies.